Més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de Calvià com a plató de cinema. Sí, sí, fa poc han estat en el Festival de Cinema de Berlín, a la Berlinale, i han estat parlant l'Ajuntament de Calvià amb distribuïdors i amb persones molt importants que fan localitzacions per a rodatges de cinema. I com que Mallorca sempre ha estat un plató enorme, s'han rodat infinitat de pel·lícules des de fa un cremull d'anys aquí a la nostra illa, Calvià també vol ser plató de cinema. Ho té tot. Té el paisatge, té les platges, té la infraestructura hotelera i, a més, també té moltes connexions gràcies a l'aeroport de Sant Joan. Ara parlarem amb l'Ajuntament, amb quina ha estat la rebuda que han tingut a Berlín d'aquest oferiment. Després parlarem d'una cosa preocupant, perquè haureu notat aquells privilegiats que teniu assegurança privada de salut, que ja no és com un temps, que fins i tot ara has d'esperar mig any per una ecografia, un any per una consulta, 3 mesos per una prova. Què passa, idò? Que la sanitat pública i la sanitat privada són vasos comunicants, estan directament lligats. I, de fet, el Col·legi de Metges de Balears diu que estan pagant algunes asseguradores tarifes realment ridícules, 8 euros per consulta, una cosa que no s'havia vist mai. Ara són les asseguradores les que posen el preu, i els metges van de banda a banda i no saben on s'han de posar amb aquesta pell pasmànic que tenen les asseguradores. Després parlarem amb el Consell perquè vol fer una prova de caça, de permetre la caça en les finques públiques, per exemple, a Sant Fortuny. Clar, això ha despertat com a mínim un poquet de reticència per part dels excursionistes, i per això volen saber en quines condicions se farà aquesta caça a les finques públiques. I per acabar, com que la setmana passada a Horeca se van presentar un caramull d'iniciatives, per exemple, Mercapalma se va voler posicionar com a escó logístic de l'alimentació aquí a Mallorca, però què és Mercapalma exactament? Qui hi ven? Qui hi pot anar a comprar? Perquè tots sabem què és Mercapalma, però no sabem exactament com funciona. I d'avui ho sabrem, parlarem amb el seu gerent. Així que en Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic, començam el Dia Mallorca. Allò que el vent s'endugué, obra de Maximilian Steiner, una pel·lícula que va marcar un abans i un després a la història del cinema. I precisament això, d'això volem parlar, posar música de cinema, perquè l'Ajuntament de Calvià ha estat present aquests dies a Berlín, a l'European Film Market, el mercat europeu de cinema, que és trobada d'indústria audiovisual que se fa dins la Berlinale, el Festival de Cinema de Berlín. Calvià ha presentat l'any de cinema 2026. És una estratègia per posicionar Calvià dins el mapa audiovisual de del món, no? I així captar rodatges televisius i cinematogràfics. Amén com ha anat. Juan Antonio Mengual, Valle de Canvià, bon dia, benvingut. Heu tornat content, se ha hagut feeling, men, mos conti.
A veure, hem arribat quasi congelat perquè feia una fretada, però hem disfrutat de sa feina i la veritat és que ha estat una mica més de 24 hores per a d'una intensitat total i amb una rebuda extraordinària per molt de persones professionals d'aquest món i que el fet de que un event d'aquest tipus se faci a Mallorca i concretament a Calvià i a Magalluf pues, mos dona 100 cavalls de força i la veritat és que ha hagut una rebuda abrumadora ha estat, perquè varen fer la presentació davant moltíssima de gent i la veritat és que estem molt il·lusionats perquè aquest esdeveniment serà un congrés de gent d'aquest món, del món audiovisual, que congregarà més de 500 persones de primer nivell i que venen amb moltes ganes de conèixer Silla i de conèixer les possibilitats que oferim des de Calvià.
Serà d'aquí 3 mesos, es connecta amb Magaluf, de dia 25 al 28 de maig, serà una trobada per professional dels sectors audiovisual, turístic i creatiu. Clar, és que Calvià tampoc és de tot, perquè teniu infraestructura hotelera, teniu la mà, teniu muntanya. És que podeu vendre un poquet de tot, perquè sempre s'ha dit que Mallorca és el plató de cinema més gran del món, però que el VIA ho concentra a tot, és una aposta segura. En temporada baixa, per exemple, allà se pot enregistrar qualsevol tipus de pel·lícula.
Així és, o sigui, Calvià reuneix són 54 quilòmetres de costa, 15 platges urbanes, un munt de cales, tot la part de la Serra Tramuntana, la finca Glatzó, tot el nostre entorn, tot el nostre camp. En el final tenim un espai obert que és preciós i que la veritat per jo és el cocó de Mallorca i el fet de que tinguem Magalluf i que a través dels recursos de la Llei de Turisme Responsable hagin pogut ajudar i dinamitzar un esdeveniment com aquest, que ens ajuda al final a desestigmatitzar Magalluf com un lloc d'excessos en el que totes les administracions, el govern balear, el Consell Insular, el propi Ajuntament de Palma, que també participarà de qualque manera, i nosaltres, pues farem que el cine o l'oportunitat de poder fer cine, anuncis i sèries a Mallorca i concretament Calvià, pues sigui un espai totalment estratègic i la veritat és que ho tenim tot i és el que cercam, desestacionalitzar, crear un espai perquè la gent del món de la cultura i del món audiovisual, que ara com hem estat a la Berlinale, te dones compte de l'impacte econòmic que té, perquè ja s'estan d'Espanya i via Madrid, Canaris, el País Basc, un munt de gent que mos duen un parell de passes per davant en tot el que és el recolzament en aquest món, que en el final és una indústria que mou molt de dobbers i dos ves que se queden a Silla, perquè fer una gravació d'una sèrie o una pel·lícula hi ha unes infraestructures enormes.
Efectivament, és que sempre el cinema aquí, sempre m'ha cridat l'atenció, perquè el cinema sempre ha tirat com a més a tramuntana, no sé per què, i dins Palma també, però mira que gran Mallorca, i mira que, per exemple, que el VIA, però ja no me fa recordar vostè, crec que se va enregistrar una escena de Muerte bajo el sol amb en Peter Ustinov a una cala, però estem parlant de fa 45 anys.
No.
Fa 45 anys.
No, però és que, de fet, en el que tu dius, nosaltres enguany, com han declarat Calvià l'any del cine, el que hem fet és una ruta d'aquests 10 espais més importants on s'han rodat pel·lícules molt famoses, algunes molt antigues, altres més modernes, que s'han gravat anuncis com el d'Estrella Damm, sí, o anuncis importants que han tingut una repercussió mediàtica, pues fem una ruta d'aquests 10 espais perquè la gent els conegui. I a cada un d'aquests espais hi haurà una petita senyalització que tu podràs entrar a través d'un QR i entrar i analitzar l'escena, els participants, les anècdotes i conèixer una mica. I clar, tenim el racó de la Playa del Mago, tenim a la gent del Malgràs, tenim a Porto Portals, tenim un parell d'espais que han seleccionat i que la gent ho podrà veure i estarà totalment informat, completament gratuït, perquè la gent se pugui passejar i veure una alternativa que també mos dona l'excusa perfecta per de vegades conèixer què ha passat aquí o què ens va gravar i una mica les anècdotes. I la veritat és que això s'ajuntarà també en aquest estiu. Farem posarem les pel·lícules, totes aquestes pel·lícules que s'han rodat a Calvià, farem una jornada de cine en el Puig de Sant Morisca, amb una espècie de cine a la fresca, en la que la gent podrà venir a veure aquestes pel·lícules. I tot això, juntament amb molt més activitats que ens han demanat, però m'han prohibit que les conti i que farà que enguany sigui un any molt especial i que serà un any d'implementació i de posar Calvià una vegada més com a punta de llança per desenvolupar una estratègia que és desestacionalitzar i donar una excusa més perquè la gent mos pugui visitar i sobretot per estallit industrial i comercial tingui una excusa per treballar i poder disfrutar de lo que és el nostre entorn.
Exacte, se dirà a la ruta que el via plató de cinema. I ara ho he cercat, i aquella escena de Muerte bajo el sol era escaló del monjo l'any 1982, però sí que és cert que hi ha un caramull de pel·lícules que s'hi han rodat, bueno, fins i tot fa 100 anys, en Rodolfo Valentino va viure a Peguera, és a dir...
Errol Flynn.
Hi ha un caramull de relació. També una altra cosa, molt important, crec que vos heu reunit amb gent del Canadà, i justament ara posaran tres vols directes a Montreal, que està només a 200 quilòmetres de Quebec, és a dir, heu anat a anar a Don Esclau, perquè imagina't que venen canadencs a rodar aquí. Per ells, 200 quilòmetres Quebec de Montreal són 200 quilòmetres, per ells no res. Imagina't que captau rodatges del Canadà, que també és una gran potència mundial de cinema, perquè no ho sabem i la meitat de coses que veiem estan fetes al Canadà, no als Estats Units, i a Croàcia, que també està molt a prop. És a dir,
sí, també.
Aquest dos mercats seria fantàstic d'un dos de cap aquí.
Hindús també varen xerrar amb Índia. Imagina't una festa d'aquestes que fan ells de... un Bollywood gravat a Calvià. Imagina't, pot ser massa.
Quina meravella.
La gent va venir com a locos a felicitar-nos per la iniciativa, per fer que se faci Calvià, per fer que se faci Magalluf, i la veritat és que hi haurà un dia d'alfombra roja que vendran famosos que no podem dir encara els noms perquè ho estem treballant tot. Avui hem enviat una invitació a en Michael Douglas per si vol venir a veure'ns i el convidem a participar. I volem que sigui una festa i un joc d'atracció que a més s'ajunta amb unes altres activitats que també se faran a l'entorn de Magalluf, perquè ara també anunciaran que el 27 de juny faran la inauguració del passeig marítim de Magalluf, l'ara anomenat Gabriel Escarrer Julià, amb un concert de la Sinfònica. O sigui que duim moltes de coses en el món de la cultura, volem col·locar Calvià en aquest món i que siguem referència no sempre per el sol i playa, sinó també per tot el nostre entorn i tota la part cultural. I el que hem vist a la Berlinale és que aquest món és enorme, hi ha moltíssima gent treballant, hi ha molt d'interessos econòmics i hi ha una oportunitat de també posar la nostra petjada i dir aquí estem nosaltres.
Clar, perquè el turisme de cinema, que és aquell que, per exemple, gent que va fer-se fotos de llocs on s'ha rodat el Senyor dels Anells, Joc de Trons. Clar, t'ho has imaginat, un minut de Calvià en pantalla gran és un minut de promoció que no té preu. És que no té preu. Per un turisme bo, perquè el turisme de cinema és un turisme molt bo, perquè el turisme d'aquest que va allà a fer-se la foto i que, vull dir, si vostè o jo hem anat a Roma, mos hem intentat fer la foto davant la Fontana de Trevi, que ara per cert faran pagar, però és que és impossible de tant tenir, però és promoció, a més, no només és ingressos en temporada baixa per els hotels, és promoció bona per un turisme bo, perquè el viat també, no?
I tant. Això és la idea, ho estàs explicant la mar de bé. Se trata d'anar més enllà de sol i playa. Nosaltres estem oferint molt el que és la part deportiva i esdeveniments deportius. També estem ara en tot el que és la part gastronòmica i la part cultural. Tenim el FLEM el mes d'octubre, que és un esdeveniment de literatura que ha tingut una expansió i un recorregut enorme, que ara inclús en guany estan nominats per uns premis. Tenim el Mallorca Live en els concerts, el Jardí i tot el que és la part part, diguéssim, de concerts que s'estan desenvolupant a Calvià, i el que volem és també posar això damunt el mapa. Ara a l'ITV anunciaran tot el que és la part de patrimoni del Puig de la Morisca, de l'espai de Torrenova, de la finca Galatzó, per també posar en valor tot el que és la part patrimonial que té Calvià i que pot oferir tant a la gent que ens visita com a tots els residents, perquè de vegades te trobes que hi ha gent que no sap que tenim un museu que se diu Puig de la Morisca, sí, que ofereix un espai espectacular. I, per tant, tot junt ho estem combinant per posicionar-nos en el món cultural i fer d'això també part del nostre pla estratègic.
Idò, aviseu-nos, per favor, quan aquest connecta amb Magaluf, perquè mos interessa moltíssim, perquè Calvià serà el centre neuràlgic del punt de trobada dels professionals de sector audiovisual, i tant de bo que Calvià també sigui present en el mapa dels localitzadors d'escenes exteriors de cinema, perquè Mallorca sempre ha estat un plató de cinema, i a Calvià, quan concretament ara estava mirant a la platja del Mago, efectivament, que hi havia Anthony Quinn i Michael Caine, a la platja de Santa Ponsa se va fer Bahia de Palma, en Escaló del Monjo també,
Aïlletes
també, que Muerte bajo el sol de Peter Ustinov, de obra de Agatha Christie. En poques paraules, paga la pena veure aquesta ruta que el via plató de cinema, i també aquest connecta Magaluf, que serà el mes de maig. Balda, Joan Antoni Amengual, de Calvià, moltíssimes gràcies, com sempre. Teniu-vos al corrent, per favor, perquè això del cinema us agrada molt. Moltíssimes gràcies, i enhorabona.
Gràcies a vosaltres, i un saludo a tota l'audiència.
Igualment, moltíssimes gràcies, Balda. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem de sanitat, però anem a acabar d'escoltar aquest Allò que el vent s'endugà.
Tres ràdios, Dial. Fes que el seu estiu sigui diferent, i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839. Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638-31-66-61. 638-31-66-61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Els Beatles li demanaven en el doctor Robert que fos el seu amic. La posam per posar un puntet d'alegria en aquesta conversa tan seriosa que hem de tenir ara en el Col·legi de Metges, perquè diuen que hi ha una deterioració progressiva de les condicions de feina a la sanitat privada. Estem en plena vaga de sanitat pública, però és que també hi ha deterioració a la privada, perquè se troben en tarifes indignes, un caramull de paperassa, molta burocràcia, pèrdua d'autonomia dels metges. Diuen que no només afecta en el metge, sinó que pot tenir repercussions en la qualitat de l'assistència del pacient i entre l'equilibri entre la sanitat privada i la pública, que depenen tant l'una de l'altra. Saludam el doctor Carles Requesens, president del Col·legi de Metges. Doctor Requesens, bon dia, benvingut. Gràcies per atendre'ns de nou.
Hola, molt bon dia a tots. Com estàs?
Bueno, heu fet una enquesta de 236 metges que fan feina a la privada i diuen el 87% de l'enquestat diuen que les tarifes aplicades per les asseguradores són dolentes, molt dolentes. Han sentit tarifes de 9 euros. Com pot ser això? Com això deu estar progressiu? Perquè la privada antigament tenies privada i, bueno, tot d'una te tenien i ara en parlarem, però com és això de tarifes de 9 euros? Com ha arribat en aquest punt, doctor?
Bueno, una miqueta tu utilitzes la paraula clau, que és antigament, no? Antigament el que era anar en el metge a la privada, no? Ja sigui la clínica que fos, el que esperaves i el que trobaves era algo molt diferent a el que s'hi troba avui en dia. I no només paro des del punt de vista del pacient, en aquest cas la persona que va a la clínica que sigui, sinó també des del punt de vista del metge. Un, quan anava a la privada, tenia aquesta... l'altre dia en parlàvem, no?, d'aquesta professió i exercia la medicina privada d'una forma liberal, no? És una persona autònoma, és una persona amb una experiència, amb uns coneixements, amb una expertia que ofereix els seus serveis, en aquest cas, a les persones que vulguin venir. Clar, la medicina privada s'ha convertit en una altra cosa, no? Hi ha uns actors que es diuen asseguradores i hi ha uns altres actors que es diuen grans grups hospitalaris, que són els que marquen el tempo i les regles de com, quan i de quina manera s'ha d'exercir aquesta medicina privada.
Fa 20 anys, no diré aquí, i com que fa 20 anys ja ha prescrit, una persona que no s'ha dedicat a la sanitat va comprar un dels hospitals, un hospital privat, i va dir, m'he comprat l'únic hotel que està ple tot l'any. És aquesta la filosofia que s'està aplicant avui en dia. Li estic parlant de fa 20 anys, eh? Però és que jo vaig dir, uep, aquí. Això ho vaig sentir dir jo.
Què li fa 20 anys, sí. Fa 20 anys, fa 30 anys, fa 40 anys, el nucli de la medicina privada era aquesta relació entre el metge i el pacient. El pacient i el metge. Avui en dia hi ha actors secundaris que no només s'han satisfet amb aquest paper secundari, sinó que han passat a usurpar aquest paper principal, com són asseguradores i grans grups hospitalaris. I aquestes asseguradores i aquests grans grups hospitalaris no tenen els mateixos interessos que tenen els metges i els pacients, sinó que el que tenen és els interessos és rendir comptes, en els seus associats, en aquest cas, en els seus propietaris, i guanyar d'obvés, no? Que d'això es tracta, i d'això en saben, i molt, aquests grans grups hospitalaris, aquestes grans cadenes hospitalàries, no? I aquestes grans asseguradores que el que han fet ha sigut aglutinar i apoderar-se de lo que és la sanitat privada.
Jo, darrerament, estic veient, segons a on, jo, afortunadament, sí que tinc privada, tot i que defensa pública, però sí que tinc privada per una qüestió familiar que vaig heredar. I aquesta pèrdua d'independència, que abans el metge podia negociar directament amb l'asseguradora, deix que avui ets asseguradora, sé quin posa els barems, i m'he trobat qualque vegada, el doctor tal ja no fa feina en tal asseguradora, com un paper ferrat, a la recepció, com que dir, aquí aquests és que no, ja no se duen bé. De cada vegada m'ho trobo més, com que dir, no vull fer més feina amb vosaltres, no m'arret. Però és cert que l'asseguradora sé que ara imposa. Diu, no, tu, perquè era abans el metge, que deia, jo estic amb aquesta, no diré noms, em podrien dir molts, jo estic amb aquesta, jo estic amb aquesta altra, però ara se s'han rebet, són ells els que posen les condicions.
Les asseguradores s'han convertit en gran en grans monstres, amb una capacitat negociadora i, sobretot, amb un nombre o amb un volum de clients, en aquest cas clients/pacients,
sí,
que són els que se senten amb el poder de poder decidir què, com i quan. No? Les asseguradores avui en dia assumeixen proposar, no?, o publicitar assegurances, no?, a uns preus, que nosaltres parlem de les assegurances low cost, no?, a uns preus irrisoris que qualsevol persona que es dediqui al món de la salut sap que pagant de 7 euros al mes, poca atenció sanitària de qualitat, no?, i real pot tenir, no? Per això nosaltres des del col·legi el que animam a la gent és a que miri la lletra petita de lo que els estan oferint, de lo que estan firmant, perquè després un el que s'acaba trobant és que aquell metge que vol o no hi és, o per arribar a un metge, ja sigui un especialista o a una prova, doncs, aquesta immediatesa ha desaparegut, sinó que ha d'esperar 3, 4, 5, 6 mesos. No? Amb la qual cosa, per això nosaltres fem aquest reclam, no?, com a col·legi, després d'haver escoltat en els metges que estan dia a dia, al peu del canó, a la sanitat privada.
Clar, és que vostè ha dit, la sanitat pública i la privada són bases comunicants. Si un té problemes, acaba repercutint en l'altre. I també ha dit que tot això, aquest context, se vincula en l'augment del temps d'espera, perquè hi ha especialitat, ja està consultant, cita per endocrino a la privada, d'aquí 7 mesos. Una veïnada meva, i vaig dir, demà entrevista en el metge, em va dir, mira, jo vaig estar, m'adonaven a una determinada clínica un any per una ecografia, i la mateixa infermera li va dir, miri, vagi en el doctor Rovira, de tota la vida, en el carrer de la missió, que ja deu ser net del doctor Rovira, perquè quan ja era petit ja existia, i allà en una setmana va estar fet. Però, per què? Quanta gent viu a Mallorca? A mi me surten 15 milions de persones per una espera de 7 mesos per ser endocrino. Quan som? De cop som més d'1.200.000. Què ocorre? Per què aquestes llargues esperes en tants d'hospitals públics i tant d'hospitals privats? És que tenim un caramull d'hospitals públics i privats. N'hi ha un caramull per persona. Com pot ser tot això? És que no ho entenc, no me surten els números. Si fóssim 15 milions de persones me sortiria, però és que som 1.200.000 a Balears. A Mallorca 1 milió. Com pot ser?
Hi ha dos aspectes i dues lectures. Un és l'augment de la demanda, no? És veritat que la demanda, les necessitats en matèria de salut de la població han crescut, ja sigui per un creixement poblacional, que efectivament a Mallorca no hi viuen 15 milions de persones, per suposar que no, però és veritat que Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la població contínuament creix i creix i creix. I ja no només creix la població, sinó que creix també com creix la població, no? Sempre es parla del tema de l'envelliment de la població, amb la qual les necessitats en matèria de salut han crescut i són majors. I després, els professionals. Els professionals, la gent no dedica, en aquest cas jo estic parlant de metges, no dedica el mateix temps, en aquest cas, a la medicina privada, no? La gent s'està desencantant, la gent s'està baixant d'estren de fer feina per 6 euros atendre un pacient o per 8 euros atendre un pacient. Els metges, i cada vegada mos ho han traslladat en aquesta enquesta, i després, a posterior de l'enquesta, també mos ho han traslladat en el col·legi i a mi personalment, els metges estan cansats, no volen fer aquesta medicina low cost de que per un pacient cobrim 8 euros. Per què? Perquè el metge el que vol és atendre el pacient, i el vol atendre bé, i li vol dedicar el temps que faci falta. Vol utilitzar les eines que siguin necessàries, no les eines que li imposin, en aquest cas, ja sigui el grup hospitalari o ja sigui l'asseguradora. El metge el que vol és controlar els temps, vol decidir quan, com i de quina manera torna a veure el pacient, i no veure's abocat a agendes repletes i que per tornar a veure a la persona doncs hagin de tornar a passar doncs, 3, 6 o 9 mesos. Aquest tipus de medicina, aquest exercici de la medicina, el metge no vol dur a terme. I per això els metges cada vegada més s'estan baixant d'estren de les assegurances i de treballar a través de les asseguradores.
Clar. fet una divisió molt ràpida i entre els públics i privats que tenim a Mallorca, només a Mallorca, me surt que 200.000 persones van cada dia en el metge una vegada només, una vegada, no, a un sol metge. Per tant, pues a mi que hi va incís, 20.000 persones que van cada dia, no me surten números, no ho entenc. Vol tot voleu reduir la burocràcia i les autoritzacions. Les autoritzacions també, home, és que ja si t'entra, t'entra, si no t'entra, no t'entra. També feis una quantitat de paperassa i vol tot el que voleu és obrir un debat sobre aquest model, perquè n'hi ha molts que fan feina a la privada i a la pública, i ho coneixeu perfectament, i voleu seure i parlar-ne d'això, perquè si continuem així, 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 arribarà un moment que ni privada, ni pública, ni res, doctor.
Fins ara els metges en parlaven, com dic jo sempre, a la cafeteria.
Ja.
No? A la cafeteria, en els dinars, no? I mira el que me passen aquí, el que me passen allà, el que demanen aquí, el que me demanen, o no puc fer això, o no podem utilitzar això. No? Això s'ha acabat. I els metges ara el que demanen és agrupar-se, associar-se, crear una plataforma que puguem negociar, que es pugui negociar directament, en aquest cas, amb les asseguradores. Per cobrir diversos objectius. Un, que el que es publiciti, el que s'ofereixin als pacients sigui veraç, sigui real i sigui el millor, perquè nosaltres ja no només volem la veracitat, sinó que volem que el pacient tingui accés a la millor assegurança, no? Perquè el pacient amb la millor assegurança pues, podrà tenir la millor sanitat, la millor atenció possible, no? Se li podrà oferir el millor, que és, al final, el que qualsevol persona quan està en el paper del pacient, i jo aquí m'incloc, el que vull és que em facin el que m'hagin de fer, no? Tot el que estigui indicat, tot el que puguin, no? I no que contínuament el metge hagi d'estar, com dius tu, fent paperassa, sí, perquè hauré de demanar permís en aquí, hauré de demanar permís en allà, i en aquí és on les assegurances començaran a invadir-me en això com a pacient per dir no, doncs perquè això no li entra en aquesta clàusula, això no li entra perquè en aquesta altra clàusula, i aquí és on jo com a pacient me sentiré enganat. No? Això és el que nosaltres volem prevenir, això és el que nosaltres volem denunciar, no?, d'una forma pública.
I recordeu una cosa, que els metges també se posen malalts, també són pacients. Ells també ho veuen, eh? Perquè vostres no són immortals. De vegades mos pensem que els metges no se posen malalts, però els metges també són pacients. Ells saben el que és estar malalt i ells saben el que és una bona atenció i una mala atenció o una atenció minvada. Però sí que és cert, són vasos comunicants. Aquest dia es parlem de vaga a la pública, però és que la privada s'està deteriorant, i si una cosa se deteriora s'alta. Per això és molt important avui parlar-ne d'aquest equilibri tan necessari. Doctor Requesens, president del Col·legi de Metges, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos, i més en un dia com avui, en què els metges estan reivindicant el que consideren que és seu. Gràcies, doctor, com sempre.
Moltíssimes gràcies a tots i que tingueu un molt bon dia.
Bona nit a tots els que van d'escoltar el doctor Robert. I després escoltarem un ca de caça perquè parlarem d'això.
El dia a Mallorca. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class.
Aquest era el tema que dedicava Elvis Presley, un ca de caça, Hound Dog. Per què parlem de cans de caça? I no, perquè Medi Ambient, del Consell de Mallorca, està fent una prova pilot a algunes finques públiques de Silla per mirar si és possible recuperar la caça en aquestes finques. De moment se sentarà a la caça de tudons, o cegues, amb un ca de mostra, i també a la caça de tords enfilats a coll. aquesta pràctica que crec que és única nostra. Anem a demanar-li a don Pedro Bestar, conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell. Senyor Bestar, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bueno, primer de tot, les crítiques, que sempre surten crítiques, i jo també he pensat a dir web. Clar, és compatible si jo vaig per Sant Fortuny fent una volta, cercant esclatassancs, i que me vengui, no un caçador, un escopeter, que no és el mateix, un escopeter i me passis ventall de perdigons per damunt del cap? Ho dic perquè hi ha gent que passa pena per això. Com ho fareu per fer compatibilitzar les dues coses? I mireu que no he dit caçador, he dit escopeter, perquè un caçador ja sé que no ho faria.
Bueno, vull dir, és totalment compatible. Vull dir, nosaltres serem de finques, 4 o 5 finques públiques, i se serà tramuntant a la casa des del Port d'Andratx fins al Port de Pollins s'està caçant i no ha passat res mai. Vull dir, els que ara han fet han volgut treure, i a partir d'avui també que s'aferren a treure de magolla damunt aquest tema, siguent que totes les finques de la serra tramuntada a la casa no hi ha cap problema, ni hi ha hagut cap problema mai, perquè és totalment compatible, i pels escopeters, que si hi és, que aquí se controla molt, que no hi hagi, sempre és gent de medi ambient que estan vigilant. Vull dir, segur, vull dir, no hi ha hagut cap accident mai a dintre de la serra tramuntana, i ara només perquè la casa, vull dir, i controladament, perquè aquesta prova pilot que han fet, s'ha fet 7 jornades, s'han fet 4, 3 tossals i 4 Sant Fortuny, i no ha passat res, ningú no ha hagut cap de l'astre, vull dir, han estat caçant tranquil·lament, posten fet aquesta prova pilot, i ha sortit favorablement totalment, vull dir, ningú ha pogut dir ni cap comentari, ni ningú ha dit res, perquè si nosaltres no ho haguéssim dit, que haguessin caçat tranquil·lament...
I ningú hagués sabut.
Ningú hagués sabut, vull dir, això és l'alarma. Vull dir, el que no podem fer és que hi hagi aquesta alarma social, que està muntant aquesta alarma social, seguint una cosa totalment ben regulada i que se serra tramuntant a sa casa per tot. Vull dir, és que vull dir, arriba un moment que n'hi ha que es posen massa i després, hi va haver una taula antes de començar el tren de campanya i tots els partits polítics van estar a favor de que s'acabin les finques públiques. El que passa que ara, com que quan estem a l'oposició, podem donar galtades perquè això no és veritat. No. Perquè ho diguin els seus mateixos, perquè hi ha molt de caçadors que no són de diguéssim, de la part dreta, n'hi ha que són d'esquerres, i no passa res. Vull dir, no... Muntar una alarma social, damunt d'una cosa, que ja dic, una prova pilot, que si no haguessin dit res, ningú que et suburra.
I tant. De fet, l'origen de les principals organitzacions ecologistes està a moltes armeries i a molt de caçadors. De fet, vosaltres heu dit, la recuperació de la caça, perquè un temps totes aquestes finques tenien una activitat agrària, entre elles la caça, imagina't tu, si no haguessin caçat, clar que hi caçaven, i un temps i de sempre. Però, clar, de moments, tots els verds i Sant Fortuny han anat bé, i de fet, tots els verds heu trobat llocs on sí que saben tots enfilats, i que no ho trobat de més 15 o 20, que estaven abandonats i que tenien nom i tot. És a dir, heu recuperat un patrimoni allà on es collés i que saben antigament, no?
Sí, sí, vull dir, tota la serra tramuntana, la casa Coll, que és una cosa, com has dit tu, sí, d'aquí, de les nostres illes, i són tossals, doncs s'han anat a recuperar els colls antics, vull dir, en aquelles finques se caçava com per tota la serra, vull dir, no? És que jo, vull dir, aquesta alarma camporada és totalment una delèquia, perquè no és, jo dic, que tossals s'ha recuperat els colls que hi havia antics, que eren colls de molt, 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 molt d'anys enrere, i estan l'associació de collers, pues estan fent, arreglant aquests colls per tornar a caçar una altra vegada. I no sé, és que jo no, a vegades no, hi ha coses que no entenc, perquè avui mateix, dins aquestes finques, avui, bueno, no sé si avui, però cada dia s'està fent descans de cabres, vull dir, s'està amb armes i no ha passat res, no hi ha cap problema. Vull dir, és que jo dic, és una alarma perquè hi ha gent que li interessa moure aquest ambient i que hi hagi el que no hi ha cap problema, que s'adornen els que no són caçadors. A Serra Tramuntana no hi ha cap problema en que la gent estigui caminant, que es faci senderisme, vull dir, i per això no hi pot haver caçadors. Els caçadors són totalment compatibles i s'ha demostrat. No hi ha hagut ni xirens, ni els xirens, i ara estem muntant aquesta alarma per quatre que el que volen és encalentir l'ambient. Però vull dir que és una cosa compatible, perquè si no fos compatible, o que nosaltres haguéssim dut qualque problema amb aquesta prova pilot, serien els primers que ho diríem. No se casa per això, això, això. Però no hi ha cap problema. És a dir, el que és el primer de tot. Si no haguéssim avisat, no haguéssim dit que s'ha casat, ningú hagués dit res, perquè...
Perquè ningú hagués sabut, clar.
Ningú hagués sabut, clar. Vull dir... I trons no hi va haver... Perquè van tirar molt poc, perquè la casa seia molt limitada, la quantitat de trons, però ningú va dir res, ningú se va alarmar ni res. Vull dir, això és una alarma temporada per interessos.
No, i que, a més, que jo recordi, jo ja tenc una edat, crec que són quintos, vostè i jo... Jo no record cap accident de casa a Mallorca. Jo no record cap. Ara me poso a pensar i no en record cap ni un. No. Com a molt m'ha estat reclam de l'altre per accident en té persona. Jo no en record cap.
No ha hagut accident.
Jo no en record cap, ara.
Hem de pensar que a nivell d'Espanya... d'accident que hi ha són mínims, molt pocs, i sempre són imprevistos cap a ells mateixos. Vull dir, si hi ha hagut qualsevol cosa, no ha estat cap a un altre, perquè vull dir, sí que se lo va molt alerta amb això, perquè d'un camí hi ha una distància de seguretat que tu has donat a l'esquena, la gent és que se lo va un arma en sa mà, vull dir, i ningú vol tenir un problema, perquè és delicat, en el sentit que les armes són armes. I no n'hi ha d'accidents. No, és que ho poden mirar i ho poden demanar i ho poden fer. No hi ha accidents. I jo dic, a dins de la tramuntana, la casa en rifle per tota la tramuntana, que no és escopeta, i no hi ha accidents.
Perquè per desgastar, la cabra és la casa en rifle, perquè en cartutxo seria impossible, no?
Exacte. Vull dir, i tothom sap que la bala ha d'anar, no pot anar a la bala perduda, sempre la bala estir a darrere la barroca, a la terra, vull dir, exacte. Això ho sap tothom, però això és el manual de l'ABC, sí, de la cartilla, vull dir, i això estava en tot, ningú s'hi jugarà a pegar un tir perquè una bala se'n va i sense ser bones. I és igual que en l'escopeta, vull dir, en l'escopeta tu vas molt... Normalment no casen tots sols, i si gent que no casa tot sol, té un companyer a l'altra banda, vull dir,
exacte.
És que... vull dir que és una alarma per muntar renou, perquè se pensen que amb això aconseguiran. No aconseguiran res, aconseguiran que si gent encara se cabrea més. És a dir, és que amb això no és totalment compatible, se casa tot el Serra Tramuntana, no ha hagut res mai, i perquè casin 4 o 5 finques públiques, que és totalment compatible, no.
No m'ha parlat una altra vegada d'aquesta prova, que és el que ens interessa. Els caçadors han pogut omplir un formulari, o ompliran un formulari de control, on poden recollir dades sobre els animals, els itineraris, horaris, observació d'ocells, tota aquesta informació és molt important, perquè, clar, els caçadors mateixos sou els que gestioneu, en certa manera, juntament amb els pagesos, el nostre paisatge, el que sempre hem dit, deixeu de veure en els animals, els poseu determinats llocs, allà on veig que quan no ha plogut, sobretot. Però totes aquestes dades que han omplit aquests formularis, a vosaltres vos seran de molta utilitat, perquè sabreu, en aquella hora he passat i he vist tal, i tota aquesta informació, això pot estar molt bé perquè és com un inventari, com una agenda de què passa dins d'aquestes finques, no?
No, efectivament, vull dir, ells així com anaven caçant, anaven mirant el que hi havia, l'animal que trobaven, aquí van trobar en qualque peça la marcaven en coordenades per saber si aquests animals tenen una tinença cap aquí, cap allà, vull dir, és un control, un estudi, perquè han de xerrar, que ja no és com se feia antes, que si han de... És perquè ha o perquè no ha. No, ara s'ha de fer així amb estudis científics, així com marca la llei. És a dir, no hem de fer una cosa perquè sí, sinó tota marcada. I així poden saber, que també se'n fa dins de tots els societats de caçadors, que han de presentar un rerum de captures, estendre quan són caça especial, t'han de marcar tot i bones, la quantitat, el número... Vull dir, perquè tot això ara mateix és amb estudis. I tu no... El que has de fer és explicar a la gent i que vegin com perquè ara per l'any que ve nosaltres ja sabem com ha anat aquesta prova de pilot. Ja sabrem quins animals hi ha, quins animals no n'hi ha. És a dir, i això és el que s'ha de fer i és el que estem fent. Vull dir, el que han fet tots els caçadors han rellenat una documentació quan van arribar, ara quan una que van tornar me'l van presentar la documentació, espècies trobades, aquí volen trobada, aquí hi havia brutosa, no hi havia tot, exactament tot el que hi havia dins la finca.
Per cert, que avui també estan d'enhorabona perquè fa una estona heu presentat la ruta est de Mallorca, la GR220, que diment ni manco, va de Cala Agulla, que perquè és que no ho sapigueu, està de la cara ratllada, fins a Cales de Mallorca, que està baix de Porto Cristo, 100 quilòmetres. Ara que parlàvem, no volem deixar passar l'oportunitat, ara que parlàvem amb el senyor Bestard, que també és conseller de Medi Ambient, 100 quilòmetres unint 5 municipis. Ho acabeu de presentar avui de matí, una GR, una gran ruta. També estan d'enhorabona els senderistes.
Ara mateix, vull dir, jo encara ara som a Cala Agulla, que la mà està rompeguent, ara mateix som de molt de mà, que hem vingut aquí sí, a presentar la GR226, que és la ruta de East Mallorca, que ve a raó de la fallida d'en Tomàs Cuc, que hi havia un dobbers que no s'havien empleat, i nosaltres, quan vam arribar, tots no van cuir, i hem fet aquesta ruta, que reuneix els 5 municipis, i ja dic, nosaltres ara som a Cala Agulla, i és de Cala Agulla...
A Cala de Mallorca,
i fa més de 100 quilòmetres, apostes una GR, una gran ruta, i avui pues, ha vingut gent de tot Mallorca, del programa Molta, a fer que sigui una primera etapa, perquè és una a part que és un puesto excepcional i meravellós, perquè dic, ara nosaltres estem aquí de molt de mà i és guapíssim, pues que ja no és per gent de fora, sinó per mallorquins, clar, que venguin a fer aquesta ruta, que una ruta molt bona de fer, perquè no és muntanya, és plana, i poden veure les meravelles que tenim a Mallorca, que són moltes.
No importa anar a fora per veure coses guapes, jo sempre he dit el mateix. Mireu, ja ho sabeu, de Cales de Mallorca, Cala Agulla, 100 quilòmetres, alerta, això, tira, però hi ha aquesta GR, i també enhorabona per aquesta prova per recuperar la caça a les finques, perquè un temps se caçava arreu, a tota l'illa. És ara que ens han posat limitacions, perquè, clar, per exemple, dins Palma no podem caçar, però sí que un temps tot recuperant l'activitat agrària, l'activitat agrícola, l'activitat sinergètica, perquè un temps era així i hem d'intentar recuperar tot el que feien els nostres padrins. Senyor Bestard, des del Consell de la Conselleria de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, moltíssimes gràcies per atendre'ns i com sempre estem en contacte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant pegam un vot a Mercapalma. Què és Mercapalma? Ara ho sabrem.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
I'm all lost in the supermarket. I can't no longer shop at Goodie.
Lost in the Supermarket, perdut en el supermercat, cantaven es Clash l'any 79, però no parlem de supermercats, sinó que la setmana passada la Firoreca Mercapalma se va veure reivindicant el seu paper de col logístic alimentari de Mallorca. Enguany han redoblat l'aposta pel producte de proximitat, sempre garantint la traçabilitat i qualitat que necessitem aquí a Mallorca. Però exactament què és Mercapalma? És un mercat? Només és per professionals? O hi pot anar un particular? Qui hi ven? I qui hi compra? Com funciona? No m'ha demanat l'Ines, que més ho sap, que és en Javier Balaguer, gerent de Mercapalma. Bon dia, benvingut, senyor Balaguer.
Bon dia.
Bueno, Mercapalma només és per professionals? Jo hi puc anar, per exemple, a comprar un quilo de patates? Com funciona?
Bé, Mercapalma no és un mercat de detall, és un mercat només per professionals. És un polígon alimentari on operen empreses de distribució majorista i logística i, per tant, no té venda al detall ni espais per a consumidors particulars. Són unes a prop de 100 empreses relacionades d'una manera o una altra amb la cadena alimentari i aquestes empreses ubicades aquí a Mercapalma gestionen grans volums. Per exemple, l'any 2025 s'han comercialitzat 165.000 tones de fruites i hortalisses i més de 7.000 tones de peix o quasi de 8.000 tones de carn.
Mare de Déu. Jo moltes vegades sento dir no, això m'ho enduï de Mercapalma com a sinònim de qualitat. Què vol dir això? Que només se ven producte d'aquí, de Mallorca? Perquè el manco a mi sempre me fa l'efecte que és sinònim de qualitat que vengui de Mercapalma, però no necessàriament ha de ser d'aquí de Mallorca, o sí?
No, Mercapalma és un, com he dit abans, un polígon alimentari de grans empreses i una font important de provisionament i d'abastiment per Mallorca en general. El producte no només és mallorquí, és un punt de consolidació que combina producte quilòmetre zero amb importacions per poder garantir l'abastiment durant tot l'any. Bàsicament hi ha tres orígens principals. Un producte local, que seria de l'ordre del 22% del producte. Producte nacional, que és un 75%, i un residual 2,5%, que és producte internacional.
Bueno, està bé, idò, bé, eh? Està bé, sí, la proporció. Està bé. A més, Mediobanco és talment el reflexe de la nostra sobirania alimentària. El que produïm nosaltres és aproximadament el 22% de del que mengem. I, per exemple, les típiques fruiteries que veiem ara per tot, que s'han posat molt de moda perquè és un negoci que, si no te va bé, mira, no, només hi perds. Solen comprar vos a vosaltres? És a dir, aquestes tomàtiques que veig, aquestes taronges... Perquè, clar, no, una fruiteria no té per flatar un vaixell. M'imagino que vos venen a comprar a vosaltres aquestes fruiteries i verdureries de barri, no?
Sí, moltes d'elles, diria que la gran majoria sí. Encara que també se poden aprovisionar d'altres llocs. Hi ha altres llocs de subministre de producte fresc, com cooperatives agrícoles o directament de productors de manera directa o també altres mercats majoristes. Diuen que Mercapalma és un centre important, però que no és la única font de vestiment per ells.
I vosaltres sí que aprovisioneu molt a hotels, per exemple, no?
Bé, els hotels, diguem el que se diu el canal Horeca, d'hotels sí. I restauració, sí que acostumen a comprar empreses distribuïdores i moltes d'aquestes estan ubicades a Mercapalma. Així que sí, que formen... Podem dir que formen part d'aquesta cadena i això fa que Mercapalma sigui un actor rellevant en el sector turístic. De fet, aquí també notam aquesta estacionalitat associada al sector turístic també està present a l'activitat que vivim aquí. I aquests distribuïdors serveixen fruites, verdures, carn, peix, congelats, tot tipus de productes per hostaleria, restauració.
I la pregunta del milió, i les grans superfícies, compren a Mercapalma? Perquè, clar, aquí seria res. Les grans superfícies, ja sabem de qui parlem, no importa dir noms.
Sense dir noms, sí. Bueno, les grans cadenes tenen la seva pròpia logística. Diria que compren de manera habitual a majoristes, molts d'ells implantats aquí a Mercapalma, però realment, possiblement, no sigui l'origen més important del seu producte. Yeah. Però sí de manera habitual. Alguns dels distribuïdors i majoristes de Mercapalma subministren a les grans cadenes i qualcunes d'elles també utilitzen instal·lacions nostres ubicades aquí a Mercapalma per fer la seva distribució capilar.
Una curiositat, que de vegades n'hem parlat amb Unió de Pagesos i les cooperatives. Què són els situats dels pagesos? Són com a paradetes dels pagesos que poden venir allà a Mercapalma?
Bueno, el situat de productors és un espai reservat per els agricultors i pagesos de Mallorca. Diguem que és una activitat tradicional que va néixer en el mateix moment en què va néixer Mercapalma. I està orientat precisament en això, a donar diguem, un espai dedicat i cuidat per als propis productors de Mallorca i que puguin vendre directament el seu producte fresc a professionals i així que acudeixen fruiteries, restauració i distribució per comprar en aquests productors que tres dies per setmana duen la seva producció, normalment de temporada, i aquests compradors venen a comprar de manera directa.
I ja que no es feia propaganda, perquè a Mercapalma només hi poden anar a comprar els professionals, vaig bé, jo, quan penso, això m'ho enduï de Mercapalma, ah, idò, deu ser bo, és com una icona de segell de qualitat, és que jo sempre m'ho he pensat, me digui que sí, per favor.
Sí, sí, clar, clar que és qualitat. Per començar, pues, és producte sa, producte fresc, i encara que també altres empreses que comercialitzen altres tipus de productes, se pot dir que, lògicament, que el producte que prové de Mercapalma, pues, és producte d'empreses molt consolidades i amb moltes garanties de qualitat.
I el 22% és d'aquí, és a dir, de cada quatre coses que se venen, una és d'aquí, que és el que nosaltres sempre reivindicam, producte local. Senyor Balaguer, moltíssimes gràcies per desfer-nos el manco aquests dubtes que teníem. Jo te tenia des de petit, però ara amb aquest molt més tranquil i la feinada que feis des de ben bon de matí a Mercapalma. Moltíssimes gràcies, Xavier Balaguer, gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, i amb aquest dubte resalt, bon anam, fins demà. Salut, tornem a les 9 del matí amb el dia.